Al matí, amb Raquel García.
I ara ens fa especial il·lusió explicar-vos que el sabadellenc Miquel Segalés doncs avui presenta el seu segon llibre a les 7 de la tarda a la llar del llibre. Nosaltres volem conèixer com s'ha gestat doncs aquesta segona novel·la que, atenció, ens situarà a la Segona Guerra Mundial. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
Primer de tot, a veure, ets molt jove, quants anys tens?
23, per fer 24 d'aquí a 3 setmanes.
I ja aquesta és la teva segona proposta literària.
Exacte, m'encanta escriure i llegir.
Per què? Per què t'agrada? Què t'aporta?
Doncs conèixer molt, és a dir, des dels 5 anys llegeixo a través dels diaris esportius que tenia el meu avi i la veritat és que vaig aprendre a llegir molt ràpid i sobretot esports.
Perquè a més vens fins i tot amb la samarreta del centre d'esports Sabadell.
Home, avui la veritat és que després d'una victòria patida com la d'ahir s'ha de lluir bé.
O sigui, que ets un apassionat del Sabadell.
Moltíssim, dedico totes les meves ganes i els meus objectius en estar al Sabadell i estar el més a prop possible de l'equip.
Però els teus llibres no tenen res a veure amb el món de l'esport.
No, sí, en un futur tindran a veure, però de moment no estan enfocats en aquest aspecte.
O sigui, estàs fent l'escalfament, no?
Exacte.
M'imagino.
Sí, sí.
I escolta, parla'ns primer d'aquesta proposta, no?, que presentes avui a les 7 de la tarda. Perquè, doncs, això, no?, ens presentes a dos germans nascuts a Polònia que reben la visita dels seus oncles, i a partir d'aquí comença tota una trama amb una maleta, molt de misteri. Explica'ns una mica d'on et sorgeix la necessitat d'explicar aquesta història.
Doncs fa 3 anys, l'any 2019, un company i jo vam viatjar a Auschwitz amb l'escola, amb un viatge de reflexió, i ens va commoure la història que havíem estat veient. És a dir, ens havien ensenyat tot durant el viatge i ens va sorprendre perquè no imaginàvem la crueltat de les persones que havien sotmès als jueus i a les persones, en aquest cas, que havien patit l'Holocaust. I aleshores el llibre es va crear durant el confinament. El meu company va decidir convidar-me a participar al llibre i a escriure una història que tingués relació amb el que havíem viscut i amb el que ens havia transmès l'experiència, i ho vam posar en marxa.
El teu company, en Pol,
sí.
Que tots dos doncs, al final heu desenvolupat diferents itineraris i passions, perquè em sembla que ell es dedica al món de la gastronomia.
Exacte,
no?
Sí.
I tu de la comunicació, però sí que aquest doncs, és un llibre que es va gestar a partir d'aquest viatge i tot el que us va remoure. Com ha estat el procés de creació?
Doncs vam decidir cadascú per la seva part anar escrivint i anar gestant la idea i anar pensant com es desenvoluparien els personatges i a través també de 3 punts. És a dir, els testimonis que ens expliquen la realitat del que vam veure, la ficció que nosaltres hem creat i el que nosaltres hem viscut. És a dir, hem intentat enllaçar-ho tot per tal de que no fos una novel·la 100% de ficció, sinó que fos una novel·la que al final acabés amb una de les persones de la ficció parlant amb nosaltres, a Auschwitz, en el viatge.
Sí, que déu-n'hi-do, l'estructura. I com ha estat, clar, també m'imagino que vosaltres dos teniu molta sintonia, no?, per tirar endavant doncs, aquest projecte. Ha estat fàcil?
Sí, la veritat és que jo, a l'hora de pensar en històries, tinc molta imaginació. Perquè la veritat és que sempre intento pensar com pot ser un personatge, com pot ser millor un personatge o com pot ser de malvat un personatge i aleshores intentar enllaçar tota una història a través del que pot pensar una persona per tal de fer mal o per tal d'investigar, és a dir, la seva estratègia.
O sigui que tens tot un univers en el teu cap de creació i el Pol, o sigui, perquè m'imagino que, no sé, com ha estat doncs, el fet d'escriure aquesta història, doncs això, a 4 mans.
Sí, la veritat és que havia sigut el primer cop que hem escrit un llibre així en 2 persones. sempre dic, amb el poc que van comptar amb mi quan era petit i amb el que compten amb mi en aquest llibre, doncs m'ha ajudat moltíssim, perquè dic, ostres, no m'ho hagués imaginat mai. Però sí, la veritat és que ella es va encarregar més de la part poètica, sí, i jo de la part novel·lística.
Molt bé. I per què dius que de petit no t'ho haguessis imaginat?
Doncs perquè precisament en relació al primer llibre que he escrit, el fet de patir síndrome d'Asperger em va costar, o sigui, em va complicar molt les coses a l'escola.
Uh-huh. En quin sentit et va complicar? Era difícil l'aprenentatge o et senties a vegades poc acompanyat?
La frustració, la baixa tolerància a la frustració, uh-huh, em provocava ser més agressiu amb els companys. I això de ser més agressiu feia que hi hagués més distanciament i a més distanciament motius per ser assetjat.
Uh-huh. I suposo que a través de l'escriptura has aconseguit, doncs, també tenir aquest control.
Sí, a través de l'escriptura i a través del futbol. M'ha ajudat moltíssim. Perquè quan era petit precisament no podia anar als partits del Sabadell, uh-huh, per por al soroll. I clar, ara estic empenedint-me de tot el que no he pogut viure. Intento acompanyar l'equip el més impossible.
Bueno, encara et queda molt, ets molt jove per acompanyar. Com ha estat el procés també d'això, d'adaptació?
Doncs ha estat difícil, perquè clar, la síndrome d'Asperger és un problema que no es coneix fàcilment i clar, abans era com les persones estaven com més apartades de la societat, uh-huh, i clar, s'ha d'anar conscienciant sobre què representa aquest problema, les característiques, els trets més importants, les aventures i desventures de la persona amb Asperger.
Doncs posa'ns alguns exemples, no?, també, i així eduquem els nostres oients.
Doncs, per exemple, el tema del menjar, és a dir, de petit, les textures, m'era impossible poder menjar qualsevol cosa que tingués un color determinat. I aleshores ho rebutjava i, clar, ara mateix no m'ho imagino, no?, que els macarrons me'ls mengés sense res. I, clar, dic, ostres, i ara, vamos, no menjava abans i ara menjo molt més, el més del que hauria de menjar. I també, a part de textures, el tema dels sorolls. És a dir, anar a partits del Sabadell, anar a les fires, anar a qualsevol acte que ja tingués una mica més de soroll i hi hagués follon, això ja em limitava.
Uh-huh. Per això em semblava també molt important, no?, destacar, doncs, aquesta vivència, aquesta experiència que expliques en el teu primer llibre, no? Quin és?
El llibre es diu El camino de la vida i tracta sobre un nen de 9 anys que descobreix, els seus pares descobreixen que té Asperger. I aleshores, a través de l'Asperger, doncs, van investigant, van llegint a través de qualsevol llibre, qualsevol testimoni, què és el que li passa. I intenten doncs, lluitar perquè la persona en la societat es pugui desenvolupar el millor possible. El llibre està dividit en dues etapes, des del naixement fins als 9 anys, és a dir, com es desenvolupa l'Asperger, com se sap que el nen tindrà Asperger, i dels 9 als 19 anys, uh-huh, quan el nen ja està, més o menys, el noi està desenvolupat i ha superat moltes coses, sobretot moltes pors.
M'imagino que és molt vivencial aquest primer llibre.
Sí.
Explica'ns, en el teu cas, va ser ràpid? Es va diagnosticar ràpid que tenies Asperger?
Que va costar molt, perquè primer pensaven que era paràlisi cerebral. O sigui, no és que pensessin que era paràlisi, però clar, em van portar a l'ESPAS, que era un centre de paràlisi cerebral, uh-huh, o sigui, de nens amb paràlisi. I clar, em van fer electrocardiogrames, van intentar anar descobrint tot el que em passava, i tenien por de dir-me exactament que jo tenia el problema que el meu pare havia tingut i no havia resolt amb total correcció. I clar, hi havia una metge que els va dir als meus pares que m'aïllessin, que, uh-huh, ningú sapigués que jo tenia Asperger, perquè potser es podia veure estrany.
I en canvi és necessari visibilitzar, com estàs fent avui, no?, la teva experiència, per també, doncs, educar i per també trencar mites i prejudicis.
Sí, ajuda moltíssim.
Uh-huh. Quina rebuda va tenir el primer llibre?
Doncs va tenir un creixement molt ràpid, perquè vaig decidir tirar-lo endavant per tot Espanya i vaig estar fent presentacions, uh-huh, per qualsevol punt del país, per tal de que la gent conegués la meva experiència i poder ajudar els altres. Uh-huh.
I, Miquel, hem de dir que amb aquest primer llibre que vas fer, El Camino de la Vida, la veritat és que ja portes, ja vas per la quarta edició. T'esperaves arribar fins aquí?
No, la veritat és que no m'esperava mai poder que el llibre es pogués estendre tant en tan poc temps.
El fet és que, clar, per la manera que està relatat, també suposo que ajuda, no? Doncs a donar a conèixer les barreres, no?, que tu has trobat, però com ofereixes consells, no?, suposo que això també ajuda, no?, als afectats i als seus familiars.
Sí, és a dir, penso que pot ajudar a tothom, és a dir, tant a les persones com a qualsevol persona del planeta. Són consells amb humor, amb paciència, que és com m'han tractat l'Asperger, és a dir, m'han tractat amb molta paciència perquè alguns cops, per les situacions que els meus pares han viscut amb mi, vamos, s'haguessin portat malament amb mi perquè jo m'estava portant malament.
I avui, doncs, com dèiem, doncs, presentaràs aquest segon llibre, Cuento de una mente enferma. Per què aquest títol?
Perquè una de les persones que van viure els mals de l'Holocaust, és a dir, un dels familiars, estaven recordant-se durant la història que els hi va explicar al final del llibre a les persones, o sigui, als germans, que la seva vida i la seva vivència va ser com el cuento d'una mente enferma.
I aquesta tarda es presenta a les 7 a la llar del llibre. Suposo que hi aniràs tu, el Pol també. Com ens hem d'imaginar, doncs, a la presentació?
Hi vaig jo només. El Pol, per qüestions de feina, no pot venir. Però, bueno, m'acompanyaran companys i amics que en altres àmbits, en l'àmbit del Sabadell i en l'àmbit d'una web que parla del Sabadell, hi estaran, i això m'ajuda moltíssim.
I, Miquel, digue'ns per què hauríem de llegir, doncs, aquesta història.
Doncs perquè remou consciència. És a dir, ens atrapa a través del que una persona intenta fer perquè no se sàpiga la veritat sobre el mal que li ha fet a la família. És a dir, el mal que ha fet dintre de l'entorn familiar.
O sigui, doncs, mentides, silencis, conflictes familiars i tot això amb el rerefons, evidentment, d'aquesta Segona Guerra Mundial i, doncs, de l'impacte que va tenir, doncs, el nazisme, no?, tota aquesta trama que jo crec que sorprendrà els lectors. No sé si ja prepares la tercera proposta, si ja tens en el cap. Continuaràs escrivint, no?, m'imagino.
Sí, el meu objectiu és que a quart de periodisme pugui fer el treball de recerca sobre el Sabadell i sobre com treballa l'equip per tal de començar un dilluns, obrir les oficines i tancant les llums. És a dir, com funciona un equip de futbol per dins i com es gestiona.
O sigui, faràs una radiografia, realment, del centre d'esports, que aquesta serà la teva proposta futura. Una abraçada, Miquel.
Gràcies.
I gràcies per compartir les teves històries també aquí al matí de Ràdio Sabadell.
Gràcies.